Els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes a les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que, de fet, són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia amb capital canadenc. De fet, Riegos y Fuerzas del Ebro és coneguda popularment com la canadenca. Al gener, la direcció de l'empresa decideix aplicar canvis a les condicions laborals del personal de facturació, que eren temporals i passen a ser fixos, però amb una condició innegociable, una reducció de salaris. Alguns dels afectats formen part del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, que agrupa diferents seccions laborals de l'àmbit energètic. La CNT és un sindicat anarquista fundat només 9 anys abans i que ha anat guanyant poder a tot Espanya, sobretot a les ciutats més industrialitzades. Fins ara, els treballadors i treballadores solien sindicar-se per professions, però la CNT canvia aquesta forma d'entendre la Unió Obrera.
Si parlàvem de la construcció, doncs hi havia un sindicat de peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que vam fer era intentar col·locar tot el ram en un sol sindicat. I així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams, no? D'aquesta manera, quan hi havia una lluita, doncs sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
Acabem d'escoltar Ferran Aïsa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques, l'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals, i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
Els horaris eren de 18 o 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que cobraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la Canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la persona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom ja. Afectava les oficines, afectava els bancs. I, clar, era una cosa molt forta que la ciutat quedava paralitzada, no hi havia tramvies.
Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la Canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la Canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la Canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver, i la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui, bueno, però molt, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió, perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.
El govern espanyol enviarà enginyers militars a la Canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzaran els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la Canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament, en aquest sentit, la Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
Com va reaccionar la societat a la vaga de la Canadenca?
Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona i posteriorment ja també gairebé tots els sectors com els carreters, els estibadors del port, el ram tèxtil també va ser molt fort amb les dones que van participar, perquè el ram tèxtil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament l'altre l'ajuda.
Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la Canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i Espanya, un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar les seves condicions laborals.
Les males condicions laborals a causa de la industrialització i el capitalisme van caure principalment sobre la classe obrera. Aquesta va ser la que va patir les pitjors conseqüències i és per això mateix que els moviments i les pràctiques revolucionàries van estar impulsades per aquests treballadors.
N'estic farta, farta! Necessito un descans.
Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
No puc més.
Tampoc es pot fer res més ara, així que va. Menys xerrameca i més moviment.
M'estic marejant.
Va, no busquis excuses.
Necessito una pausa.
Va.
Però ja està, no vull seguir així.
Si segueixes cridant, ens fotran fora.
Mira, hi portem hores aquí. Moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més, i sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes, i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes, dient-m'ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
No ens escoltaran.
Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
No.
Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.
La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol, a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant 2 setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
Mare, marxo! Hola, perdona, però què està passant aquí? Què és aquest rebombori?
Ai, hola, perdona, m'has dit res?
Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari. Han apujat els preus, noia.
Què? No, no ho sabia. I què fem ara?
Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els sous d'aquesta manera.
Però jo he d'anar a treballar. No puc arribar tard a la meva feina.
Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar. Però és la nostra lluita. Tots ja estem junts en això.
És cert, sí, sí. Teniu tota la raó, perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets.
Ja tenim prou. Pugeu els sous. El pa de cada dia se'ns paga amb el tramvia. El pa de cada dia.
Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits, només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el sindicat vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien de filiar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Als darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
18 d'octubre del 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar què podem fer, una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, amb reunions clandestines, es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel procés de Burgos el desembre del 70 i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir amb estat d'excepció i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies i, vam patir tortura. I de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que ja vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa que ells, allò creava consciència perquè veien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, ex-treballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment. A vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, a la gent en aquell cas el sindicat clandestí més fort era Comissions Obreres, hi havia algo d'Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així va ser, i vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica d'Amagatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que és les oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica, passant pels tallers, fins portar tota la gent a davant de les oficines, i allà es va fer una assemblea també, dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa però l'empresa es va negar a rebre'ns.
Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
En el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat, i llavors va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats, i un atac de la policia, els que anaven a cavall, feien impressió.
La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica, poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó altres llocs de l'empresa, i de fet va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.
La força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1er de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i en Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.